Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
De moment, una mica d'estadística. Segons informa la Diputació de Barcelona, han pensat mai quina és la despesa per habitant del funcionament de les biblioteques? La Diputació ha fet números i diu en una nota de premsa que la Diputació destina prop de 6,4 euros per habitant al funcionament de les biblioteques. O sigui que si estéssim abans de l'any 2000, 1.000 pessetes l'any. En 35 milions d'euros, o sigui, a 6,38 euros per habitant, s'ha xifrat l'aportació econòmica feta per la Diputació de Barcelona l'any passat pel funcionament de la xarxa de biblioteques municipals, que gestiona conjuntament amb els ajuntaments de la demarcació. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer durant la presentació dels resultats relatius a l'exercici 2011, els quals evidencien que les biblioteques continuen sent els equipaments públics més usats i valorats per la ciutadania, amb prop de, agafin-se fort, 18,8 milions de visites presencials, 8,8 milions de visites virtuals i una nota mitjana del 8,2%. Son Solis, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quina nota mitjana, eh?
Sí, molt bé, molt bé. No, està molt bé.
Vaja.
Sí.
Suposo que en el dia a dia de les biblioteques deu haver moltes persones que, bé, que us comenten coses i us suggereixen coses i us donen aquest input de bona valoració, no?, del servei.
Sí, en general la gent està satisfeta i evidentment també rebem queixes i sempre són per millorar. Sí.
Però és clar, un 8,2 és una nota...
Està molt bé,
és una nota
sí.
Molt
i per
bona,
6 euros, eh? Doncs també déu-n'hi-do les coses que fem.
Anava a dir l'inversió que surt.
Sí, sí, escolta'm. Sí, no m'ho ja...
Doncs dit així, 6,4 euros per habitant a l'any, l'any té 12 mesos, vagin comptant que surt el mes per habitant un servei de biblioteques com és aquest servei que... prop de 18,8 milions de visites presencials. I hem de suposar, més tinguéssiu, més faríeu.
Segurament que sí.
Segurament que sí, sí,
sí. Tot ho aprofitaríem. Ja ho fem sense gaire pressupost, perquè realment fem moltíssimes activitats. I, bueno, si tinguéssim una mica més, doncs ja faríem coses que impensables ara mateix.
Biblioteca convertida en sala d'exposicions, en sala de conferències...
Sí, sí, això ja ho fem. Tot això ja ho fem, eh? Sí, sí, sí. Gairebé, bueno, cada setmana, ja ho sabeu, però tenim, després de l'horari de biblioteca, un parell o tres
d'actes diversos.
Sí, sí.
Avui és dijous, ahir mateix, sí, a la Biblioteca Santiago Rossinyol.
Sí. Ahir va haver una lectura de contes de Pere Calders, que la va fer amb Florenci Salesas i la Cèlia Sánchez Mústic, i va ser molt divertit, a més, perquè ho van fer així de forma una mica teatralitzada, i molt bé, sí, sí. I aleshores, divendres, també, ja aprofito per dir que tenim una altra activitat a les 8 del vespre, i serà converses amb l'autor i vindrà l'August Bové i l'acompanyarà la Carme Rey Granger i parlaran del seu últim llibre de poesies i que es diu Cloc.
Aquest llibre que fa servir l'abstracció, gairebé diria, per expressar el contingut, un llibre molt interessant.
Ha de ser molt interessant, sí, i llavors això serà divendres a les 8 del vespre, o sigui que esteu tots convidats.
Tot això més enllà... Són soles de les exposicions que teniu permanents al llarg de tot aquest mes.
Sí.
Eh?
Sí, sí.
Vinga, anem per les activitats d'una biblioteca i de l'altra. Marta?
Mira, nosaltres actualment tenim una exposició, també es diu Territoris Fantàstics, i és una exposició itinerant, és a dir, que volta per diferents biblioteques i està organitzada i realitzada pel CLICCAT, que és el Consell de Literatura Infantil i Juvenil de Catalunya. I llavors, el tema aquest de territoris fantàstics, en els diferents plafons que formen aquesta exposició, s'explica què és això, no? Del món fantàstic dins de la literatura. I llavors, en un plafó, per exemple, explica quines són les portes, no? Quins són els... per on entres en un món fantàstic. Doncs poden ser portes, poden ser armaris, poden ser passadissos, pot ser un forat, com el de l'Alícia. En un altre plafó explica quins són els mitjans de transport. En un món fantàstic, doncs hi podem... a través del llibre, no?
Tots,
a través
d'un vaixell, tots els que vinguin de gust, no?
Exacte, o com som l'objecte que no es mou, però que sí que ens serveix, no?, com a transport per entrar en aquests mons de fantasia. Després hi ha un altre plafó que tracta com sabrem que es tracta d'un territori fantàstic, el tema d'aquell llibre. Doncs ens diu que és, pot semblar un món real, però després hi ha coses que ja... ui, això no sona bé, bueno, aquest component fantàstic de màgia, de personatges extravagants, els personatges que hi viuen, la lluita entre el bé i el mal, no?, els personatges que són... dolents i qui s'hi enfronta i fa aquesta lluita, el que s'hi troba enmig d'aquesta lluita. És a dir, cada plafó doncs, explicant un tema concret del que seria la literatura fantàstica.
A partir de llibres més o menys clàssics o coneguts o sense referències concretes a cap llibre?
Hi ha una miqueta d'explicació de cada un d'aquests temes i llavors hi ha unes il·lustracions molt boniques tretes de llibres. Hi ha des de les Cròniques de Nàrnia, Coraline, llibres més infantils, més per nens, més petits, una miqueta barrejat. Però sí que et dona a conèixer llibres que d'un principi...
Quals... t'identifiques molt directament,
sí.
No?
I visualment doncs, és molt atractiva per això, perquè són il·lustracions i llavors t'agafen ganes de dir, ai, doncs a veure com és el llibre sencer, no? Així com la pista.
La tindreu i... durant tot aquest mes?
La tindrem fins al dia 11 d'abril.
Fins a l'11 d'abril, d'acord. Mm-hmm. És a dir, fins passada la Setmana Santa es podrà veure aquesta exposició a la Roig i Reventós.
Sí. I llavors l'hora del conte d'aquest divendres la dediquem també a aquesta exposició i farem doncs això, no? Una miqueta de recorregut doncs, per aquest, l'explicació que donen aquests plafons doncs, en tipus pràctic amb el conte
per poder explicar-ho.
Exacte, explicarem un conte de la literatura fantàstica i n'ensenyarem d'altres que formen part d'aquesta exposició.
D'acord, més.
Després, el dia, anem una miqueta més enllà, el 2 d'abril, farem un taller de book crossing. Però com que és un taller i llavors hi ha d'haver una reserva prèvia, doncs ja ho comencem a dir perquè si algú s'hi veu interessat, doncs què?
2 d'abril, que ja és dilluns de Setmana Santa,
sí, és un taller enfocat en principi per nens i nenes, però nosaltres l'obrim a tothom que hi vulgui participar.
D'acord, necessitem saber què és això del book crossing.
Aviam, imaginem-nos que tenim un llibre, que l'hem llegit, l'hem comprat, i es queda allà el prestatge, ens fa una miqueta de nosa, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi ens ha agradat i ens agradaria compartir no, aquesta lectura amb altres persones que també puguin gaudir. Llavors tu agafes el llibre, vas a una pàgina web concreta, bookcrossing.com, i registres aquí el llibre. I poses una etiqueta... Sí. Que ve a explicar, doncs, aquest llibre forma part del book crossing i té aquest codi, has d'apuntar un codi. Toma aquest llibre, el deixes damunt d'un banc d'un parc, al forat d'un arbre, a la consulta, a la tauleta de la consulta del pediatre, on tu vulguis. I aviam què passa. Pot ser que una persona curiosa, ui, això què és, agafi, vegi aquesta etiqueta, se l'emporti a casa, el llegeixi...
Primera qüestió, Marta, perquè quan omples aquesta fitxa en el web, dius també on deixaràs aquest llibre?
Dius on el deixes.
D'acord, és a dir, dius el llibre, assenyales quatre coses sobre el llibre, i dius on deixaràs aquest llibre.
Sí.
D'acord.
I llavors que la persona que l'agafa, se'l troba, llegeix, pot entrar a la pàgina web, no? És part de la gràcia, i diu jo, doncs l'he trobat a tal lloc i el deixaré a l'altre. Llavors la primera persona pot anar seguint el recorregut d'aquell llibre, pot ser que viatgi aquell llibre, pot ser que agafi l'avió i se'n vagi.
O sigui que es tracta gairebé de seguir la vida del llibre.
Exacte,
fora,
no? Sí,
de casa del seu comprador inicial.
Sí, i de donar-li moltes vides, moltes lectures, que no es quedin un prestatge.
Perquè no es tracta que el llibre torni a casa,
sinó
que el llibre senzillament ja...
Viatgi i es llegeixi i es disfruti molt i es gasti.
D'acord, aquesta pàgina es diu Book Crossing,
bookcrossing.com.
Està en castellà,
s'entendran
perfectament.
Sí, sí. Llavors, en aquest taller, en principi enfocat per nens i nenes, però ja dic que està obert a tot que li interessi, nosaltres doncs, tindrem allà uns llibres procedents de donatius que a la biblioteca no estan induplicats, i llavors farem això, doncs els assistents entraran en aquesta pàgina, faran l'etiqueta, escriuran aquest codi, farem tot el procés i després doncs, podrem anar pels carrers de Sitges a alliberar-lo cadascú on cregui convenient.
Perquè teniu... una certa referència, que hi hagi sitgetans que estiguin a la pàgina?
No, aquesta informació ens ha vingut perquè el 2 d'abril se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil i cada any la Biblioteca Roig i Reventós i la Santiago Rossinyol doncs, ens hi hem adherit explicant doncs, contes sobre Andersen i aquest any doncs, han proposat de fer aquesta activitat i ens ha semblat una cosa diferent, interessant i divertida.
D'acord, hem anat a la pàgina de Book Crossing, com ens deia la Marta, bookcrossing-spain.com, la pàgina diu textualment que és el mirall espanyol de bookcrossing.com, i diu Leo, luego, libero. O sigui, el pienso, luego, existo, doncs Leo, luego, libero. I diu, entre altres coses, que aquí es trobaran desenes de milers de crítiques sobre llibres, puntuacions de llibres, etc. I aleshores es parteix, segons diuen aquí, de les tres R's, i la primera és read, llegeix un bon llibre, diu això ja ho saps fer, la segona, registra'l amb els comentaris i aconsegueix aquest número d'identificació Book Crossing, etiqueta o llibre, i finalment, llibera'l. Diu, perquè ho llegeixi algú més. I aleshores hi ha diferents pestanyes en aquesta pàgina. N'hi ha una que diu de caza, que és, suposo, el que la Marta ens acaba de dir.
Exacte.
És a dir, anar a cercar els llibres...
Sí, aviam que s'ha deixat a Sitges.
Doncs,
tu busques Exactament, a veure si algú ha alliberat algun llibre fa poquet. Doncs, en algun
perquè aleshores es tracta, suposo, de no, senzillament saber tal hora aquell llibre es deixarà o aquesta nit es deixarà aquell llibre a tal lloc i, per tant, que ho vulguin a buscar, doncs que tingui la possibilitat.
Hi ha un lloc també que diu els llibres més buscats. Hi ha tota una sèrie de títols dels llibres doncs, bueno, que els aficionats al bookcrossing doncs, són els que són més buscats i clar, pot ser que aquest llibre l'hagin alliberat al Japó. Però...
Per això, però com a mínim si n'hi ha algun de proper, estem a la província de Barcelona, doncs de moment a Sitges no hi ha res. O sigui que si el algú vol intentar, el dia 2 d'abril a la biblioteca es farà doncs, aquest taller de bookcrossing
perquè
tot el procés, petits, grans, tothom pugui saber com funciona i si algú té llibres veritablement, deixant de banda que per Sant Jordi sempre hi ha aquella parada d'intercanvi de llibres, si algú té llibres a casa seva i creu que us hi pot donar una nova vida d'aquesta forma tan novel·lada, tan màgica, per dir-ho d'alguna forma, doncs ja ho sap, Book Crossing i guió Spain, hi trobaran aquesta pàgina i la possibilitat de deixar el llibre. Us dic que Sitges no, però a Sant Celoni, a Sant Cugat, a Sant Boi de Llobregat, a Sabadell, a Granollers, a Cabà, al Prat de Llobregat... I aquí se n'havien deixat molts, al Racó de la Calma, ens diuen, fa anys. O sigui que, si algú vol intentar, Barberà del Vallès, o sigui que ja hi ha poblacions que tenen... bé, això del Book Crossing, que és una iniciativa molt ciutadana.
Són diferents maneres, doncs pots anar a la biblioteca agafant un préstec, pots anar a la llibreria i comprar, pots anar a una parada d'intercanvi, pots fer un crossing, doncs són diferents maneres que t'arriben llibres que
d'acord. Es tracta. Només s'ha de partir d'aquest pressupòsit inicial, com deia la Marta, d'un llibre que ja s'ha llegit, que no es tornarà a fer servir, diguem-ne, habitualment, i que la persona creu, doncs mira, el dono a la causa pública de la lectura i qui s'hi vulgui ficar, que s'hi fiqui. Ho explicareu tot el 2 d'abril.
El 2 d'abril.
A quina hora, Marta?
A partir de 5:45.
A partir de 5:45 de la tarda. Activitats a la Santiago Rossinyol, sense
més. No, jo avui vinc a presentar una mica les últimes novetats que hem adquirit a la biblioteca. A veure, primer us explicaré una mica el que són els llibres amb lletra gran. Segur que molts usuaris ja els coneixen. Però és es diu Lectura Plus, d'edició 62, i és una col·lecció de llibres amb lletra gran pensada per facilitar l'accés a la cultura a totes les persones amb dificultats per llegir llibres amb l'estil i la tipografia convencional. La Lectura Plus inclou l'edició d'obres d'autors universals, clàssics i contemporanis, o sigui que podem trobar de tot. Per exemple, ara els últims títols que ens han arribat són Tots els ports es diuen Helena, de Joan Barril, Invasió subtil i altres contes, de Pere Calders, i després El cafè de la granota, de Jesús Moncada, també After Dark, de Haruki Murakami, que és aquest japonès que està tan de moda últimament, i L'amic retrobat, de Fred Ullman. I bé, doncs això està adreçat a persones doncs, que... amb un llibre amb la tipografia més petita...
Amb dificultats,
exacte,
per...
Sí. I bueno, els llibres, els títols són, com ja veieu, són actualitzats.
Que és una mida de text semblant,
és
a la dels llibres pels més menuts, aquesta mida grossa, per
sí,
dir així?
Sí, jo crec que sí. Sí. I no és una versió
reduïda
ni adaptada, és el llibre total, vull dir, amb la seva versió...
D'acord, per tant, el llibre probablement serà més gruixut.
Sí, és una miqueta més gruixut.
Que és més fàcil de llegir,
I, bueno, si estan interessats, que vinguin a la biblioteca, i a les dues biblioteques en tenim, i els explicarem en quina zona estan. I...
D'acord. Vale? Llibres, com la col·lecció es diu?
És d'edició 62, i bueno, nosaltres els diem a les biblioteques llibres amb lletra gran.
Llibres amb lletra gran. D'acord, és a dir, hi ha una secció a les
biblioteques
de llibres amb lletra gran.
Sí. Vale, aleshores, després de novel·la juvenil, només hem adquirit dos títols. Un és Donde los árboles cantan, de Laura García Gallego, i l'altre és el llibre tan maco que va explicar la Marta la setmana passada. Nosaltres l'hem comprat en castellà, que és La invenció de Hugo Cabret, de Brian Selznick, que és aquest llibre que és una novel·la bàsicament narrada amb il·lustracions.
D'acord, el llibre del qual se n'ha fet la pel·lícula.
Exacte, sí. Però el llibre és molt maco perquè bàsicament tot són il·lustracions en blanc i negre i, bueno, és... Passeu a la biblioteca
i
ja el podeu veure.
A la Santiago Rossinyol teniu la versió castellana
i
en català a la
Roig
i Reventós.
Sí. I després de... Bueno, totes aquestes novetats, ara faré una pinzellada de les... 4 o 5 més importants o que hem destacat, però totes aquestes les podreu veure al nostre blog, si voleu us el recordo.
Sí, home, i tant.
És bibliositgessr.wordpress.com i si no, al Facebook, que és Biblioteca Santiago Rossinyol, allà també
trobareu aquestes novetats.
Sí, trobareu totes les novetats, d'acord? Aleshores, de novel·la d'adults hem agafat el Premi Planeta 2011, que és L'Imperio eres tú, que és de Javier Moro, que és el mateix autor de La passió índia i El sari rojo, que han sigut molt coneguts i molt llegits també. I després, com a novel·la històrica finalista del Premi Planeta 2011, tenim Tiempo de arena de Imma Chacón. ¿Vale? Després també tenim el tercer llibre de Haruki Murakami, que és IQ84, que bueno, pels amants de Murakami doncs, ja poden anar a les dues biblioteques i que allà el trobaran i posar-se a la cua perquè ja hi ha
perquè
bastanta
hi ha molta
llista.
Demanda, eh?
Sí. I després també tenim un que és el desenllaç de la trilogia Los ojos amarillos de los cocodrilos i el vals lento de las tortugas, i aquest últim llibre es diu Las ardillas de Central Park están tristes los lunes. Aquests llibres són de Catherine Pancol i també han tingut molt
d'èxit. De ressò.
Sí, molt de ressò. I, bueno, a veure, continuem amb la Sara Lark, que és l'autora del País del Núvol Blanc, que aquest ja fa una temporada que el tenim a la biblioteca, i ha arribat la segona part, que és La cançó dels maoris, que són dues novel·les ambientades en l'exòtica Nova Zelanda. O sigui que són molt maques, també. Després també tenim de Kate Morton, Les hores distantes, que és l'últim llibre, que és la mateixa autora del Jardín Olvidado i La casa de Riverton. També d'en Ferran Torrent, Ombres en la nit. I, bueno, doncs, ja us dic, si voleu veure totes les adquisicions que hem comprat aquest mes, doncs a la pàgina
de la biblioteca o bé al Facebook de la biblioteca.
Exacte.
I tenim temps per dues recomanacions? Què ens portes, Marta? Així, pim-pam-pum.
Sí, pim-pam-pum. Són els dos llibres que formen part, són el segon i el tercer candidats al Premi Atrapa Llibres, a Paco Barrabum, i és per recordar doncs, que bueno, nens i nenes d'11 a 13 anys que vulguin participar com a jurat. Doncs aquests són els dos llibres següents que toquen. Rico i Òscar, el cas del macarró gratinat. Els protagonistes és un nen que té una certa...
Que veieu el cas del macarró gratinat.
Gratinat, és boníssim. I llavors el Rico és un nen doncs, amb una intel·ligència que va més a poc del normal, però en canvi es fixa molt en els petits detalls, que d'altres doncs, ens passen desapercebuts. I l'Òscar, que és un nen superdotat, i un dia desapareix. I el Rico serà l'encarregat, a partir de la pista del macarró gratinat,
de buscar-lo.
De buscar-lo. I l'altre és la Wilma Tenderfoot i el cas dels cors congelats. La Wilma Tenderfoot és una nena de 12 anys, molt menudeta, i és molt fan, molt seguidora d'un detectiu. I aquest detectiu, doncs, diu, jo què faré? D'anar tot el dia darrere, que vingui al darrere meu aquesta nena, que no m'ajudarà en res. Doncs s'equivoca molt, perquè la Wilma també és molt perspicaç i segur que li pot donar un bon cop de mà.
Aquests són els dos llibres, com es deia, que han de passar un veredicte.
Exacte. Tothom que s'animi a llegir-los i a votar-los, doncs després sortirà el guanyador d'aquest Premi Atrapa Llibres d'aquest any.
Són algunes de les novetats que ja es poden trobar tant a la Biblioteca Santiago Rossinyol com a la Biblioteca Roig i Raventós. Sonsoles Martín, gràcies. Marta Sánchez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé.